Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Un quart de set a la tarda. Estem arreglant estudis que es van arribant i tal com arriben, els posem a la trituradora i a una altra cosa. No, que hem de fer una trucada ara a continuació i estan fent la gestió. Ens acompanya Josep Corbella, periodista a La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. Josep, presentem com cal, amb l'aplaudiment de rigor. Benvingut, bona tarda.
Hola, de nou.
I ara sí, deixa'm explicar-te, perquè avui comencem amb un titular que ens ha cridat l'atenció. Un grup de científics ha descobert la conserva més antiga del món.
Carat.
Ni més ni menys que té 400.000 anys.
Ostres.
Segons afirmen, els humans que vivien en una zona del que avui seria Israel ja es guardaven el moll dels ossos dels animals per menjar-se'ls després.
Ah, caram.
Què vol dir això? Ens canvia, potser, no sé, la manera de pensar en l'evolució humana. Li preguntarem ara mateix a un dels científics catalans que ha participat en aquest descobriment. Es diu Jordi Rossell i té un càrrec molt llarg. Investigador docent de la Universitat Rovira i Virgili, adscrit a l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social. Senyor Rossell, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal? Gràcies per atendre'ns, eh?
Gràcies a vosaltres per l'interès.
A veure, els humans feien conserves fa 400.000 anys?
Bé, exactament, conserves no. Ells guardaven els ossos dels animals que caçaven per poder menjar el moll de l'os després, al cap d'uns dies, fins i tot algunes setmanes després.
I per què el moll de l'os?
Bé, perquè el moll de l'os des de sempre ha sigut un dels aliments preferits dels humans, des que som caçadors i tenim una certa dependència de les biomasses animals, no, de la carn. Més que res perquè el moll de l'os té un contingut amb greixos i unes propietats nutritives molt, molt elevades. No? Amb molt poca quantitat tens un retorn nutricional molt alt. I això, doncs, des de sempre ha sigut un dels elements favorits dels animals que són caçats.
Mm-hmm. Però vostès han trobat ben bé molls de l'os en conserva o què han trobat exactament?
No. Nosaltres el que hem trobat ha estat una sèrie de marques de tall als metacodis, que són els ossos de les mans i dels peus de les daines que caçaven aquesta gent, val? Però que corresponen a pell molt seca. Val? Nosaltres, el que amb tots els animals que hem estat estudiant amb aquest mateix jaciment, hem vist que eren uns caçadors molt eficaços i, per tant, sempre hem pensat que gairebé pràcticament tots els animals que han aparegut amb aquest jaciment, que són molts, estaven caçats. El que passa és que aquestes marques de tall ens estaven dient, doncs, això, no? Que aquella pell estava molt seca i, per tant, no corresponien a uns animals que fossin espellats al mateix moment, que és el que sempre s'havia pensat, sinó que la pell seca volia dir que havia transcorregut un temps més o menys llarg entre que l'animal havia mort i l'havien consumit, no?
Clar, vostè ha dit uns quants animals. Hem llegit 82.000 animals. Vostès han trobat el cementiri de les conserves.
No, hem estat estudiant 82.000 ossos, fragments d'ossos dels animals, perquè clar, els trinxaven, no? Per arribar al moll de l'os havien de trencar l'os i, clar, cada vegada que trencaven un os convertien aquell os en molts fragments. És un jaciment tremendament ric, val? Hi ha una quantitat d'individus caçats enorme, val? O sigui, ara mateix estem parlant de han quantificat més de 100 individus de daines, val? Que és l'animal més consumit, i doncs totes aquestes daines trencades, tots els ossets, es converteixen en 82.000 fragments.
I com se'ls repartien? Perquè, clar, vostè, clar, trasllar el jaciment de Becari, que et dic jo, de Becari, clar, 1.200 ossos, com ho han fet, això?
Sí, bueno, és un estudi llarg, són anys d'estudi. O sigui, nosaltres portem anant amb aquest jaciment i portem anant des del 2011, una temporada llarga cada any, aproximadament d'un mes, val? I bé, doncs, anar obrint caixes, anar estudiant, fins que al final hem sigut capaços d'arribar a un número tan ingent d'ossos estudiats, no? I bé, doncs, el que passa és que des del començament, des de ja fa molts anys, que aquestes marques de tall ens estaven cridant l'atenció, perquè eren molt estranyes.
Tinc entès.
Clar, això, aquí, quan comences a elaborar la hipòtesi de que podia haver sigut marques per extraure pell seca.
Tinc entès, Jordi, escolta, Josep Corbella, que vosaltres heu actuat com a troglodites una miqueta, que heu reproduït les conductes d'aquests individus de fa 400.000 anys, i que tu fins i tot ho has tastat, el gust que tenia aquest moll d'os conservat.
Perdona?
I ara?
Ma, però pues, això té molta passió per la feina, eh?
Sí, bueno, s'havia de fer, no?
Oh, sí, esclar. Sí.
I de què tenia gust?
Era com un... Bueno, jo, com que soc pallarès, et diria que és com un xolís del Pallars una mica ranci, no? De vegades és també així. Té bon gust, eh? No és dolent. No és dolent. De fet, efectivament, nosaltres, per comprovar la hipòtesi, vam estar fent una sèrie de reproduccions experimentals. Val? Primer ho vam fer amb tres, que és a dir, agafar metapodis de cèrvol, val? I els vam estar conservant i guardant durant uns dies, val? Després unes setmanes, i cada setmana en trincàvem un. Miràvem a veure com eren les marques de tall que ens quedaven sobre l'os i veiem si la mèdula estava ben conservada o no. I això ho fèiem de manera visual. Després és quan vam contactar amb els nostres companys de la Universitat de Lleida, val, que ells estan estudiant la dieta del trencalòs, per tant, ells fan anàlisis químiques de la mèdula en diferents moments de l'any, i ells ens van mesurar i quan ens van dir, doncs, efectivament, això és consumible. El que passa és que un, doncs sí, és veritat, no? No em vaig poder resistir i amb un company vam agafar un trosset de mèdula i la vam tastar i vam dir, bo, doncs no està passant malament.
Mira, de quantes sí. Setmanes era?
Aquella la que vam tastar nosaltres ja portava 6.
Sempre hi ha d'haver algú que ho prova.
Sí, esclar, no,
que va bé, que va malament, sí, doncs mira, per la ciència, sí, per la ciència, sí, ja està. I llavors...
Si és desagradable, doncs llavors podríem haver dit que era una qüestió cultural, no? A mi no m'ha agradat, però potser amb ell sí, no?
Clar. Com us ho menjaven, això? Cru o ho cuinaven o què feien?
Doncs mira, és molt curiós, perquè aquest jaciment que estem estudiant és un jaciment que, tot i tenir 400.000 anys, ens està endinsant en el món de la modernitat. No, aquesta gent són els primers que controlen l'ús del foc i ja cuinaven la carn. Val? Ja amb d'altres treballs han demostrat que efectivament ja feien barbacoes. No? El que passa és que els ossos concrets aquests, el moll de l'os el menjaven cru.
Escolta'm, jo deia abans que això pot haver canviat o pot haver trastocat aquestes teories de la investigació sobre l'evolució. Per què és tan important el que han descobert?
Perquè, efectivament, doncs ara mateix el que estem veient és que un comportament que nosaltres estem qualificant de modern, val? No estic parlant únicament exclusivament de la conservació del moll de l'os, sinó que estic parlant de tota una sèrie d'altres elements que estem veient, com us he dit, no? L'ús regular del foc per fer barbacoes. Fa pocs dies també vam publicar que ja feien servir plomes per adornar el seu cos, i ara sobre s'han trobat amb el tema aquest aquí de la conservació, ens estan dinsant en el món de la modernitat, no? I el món de la modernitat, doncs, és una dels grans fites que els arqueòlegs, ens dediquem a la prehistòria més antiga, estem buscant, no? Som capaços de retrasar-la 400.000 anys.
Mm-hmm. És a dir, hi havia civilització molt abans del que es pensaven, voleu dir?
Exacte.
Perquè aquests humans no eren de la nostra espècie, tinc entès.
Ara tenim un problema. Ah. Ara tenim un problema. Aquest jaciment hem trobat una col·lecció d'unes 13 dents humanes, val? I bé, ja, tot i que els antropòlegs estan discutint una mica a veure si podrien estar dins del linatge de l'Homo sapiens o dins del linatge dels Neandertals, val? Cada vegada sembla que està més clar que efectivament estan dins del linatge dels Neandertals, val? O sigui, que serien més propers als europeus d'aquell moment que no pas als africans.
Això es passa per remenar tantes coses. Sí, no remenéssiu tantes coses, ara ja no tindríem tants dubtes i bueno, ja està.
Així havien de trencar l'os, però ja vam trobar dents.
Clar.
Era lògic.
Doctor Rossell, moltíssimes gràcies i moltes felicitats.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. Adéu-siau. Jordi Rossell Ardèvol, investigador docent de la Universitat Rovira i Virgili, adscrit a l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social. Aquest estudi et sembla millor, Josep?
Aquest estudi és molt consistent, sí. I no, és un estudi extraordinari, sí. Mm-hmm.
Molt bé. Fixa't. Doncs avui amb el Josep en solitari, diguem-ne, el seu company habitual, Dani Arbós.
Què ha passat amb el Dani?
Doncs, vés a saber.
A mi m'han dit que està en Turquia poniendo ese pelo.
però igual s'ha cansat de tots nosaltres.
També podria ser, i del senyor Buigas.
No, té un bon pretext, eh? L'excusa que ha donat és que està donant un curs, ell com a professor de comunicació científica.
Ui, pots comptar, pots comptar. Bueno, però si et deu posar fragments d'aquest programa...
A ver que l'aguanta luego cuando vuelva los humos que llevará.
Parlem de... Farà un curs de comunicació, però no ens ho ha comunicat a nosaltres, o sigui.
És que és de comunicació científica.
Bueno, amb el Josep parlarem d'un manual d'instruccions per fer una balena. Què vens a explicar-nos?
Sí, doncs mira, les balenes, ja se sap, són mamífers, però per ser mamífers són ben estranyes. I no només perquè tenen una mida enorme, sinó perquè viuen a l'aigua. I, per cert, també són molt interessants perquè són el més semblant a un ésser humà que viu a l'aigua.
Ah, sí?
Sí, sí. Tenen societats complexes, com les nostres, es comuniquen, com nosaltres.
Fan conserves, també, o què?
No hi han arribat, però fan una cosa que li interessarà. A part de cuidar els cadells, fan una cosa que li interessarà, i és que, igual que els éssers humans, quan s'aparellen, s'aparellen cara a cara.
Ah, no sempre aquí.
I els que... Com que depèn? Vol dir que depèn pels éssers humans, no, per les, no pels catxalots, que es miren als ulls, perquè els tenen posats d'una manera, els catxalots tenen els ulls a banda i banda del cap, que poden mirar cap avall, i llavors quan es posen
un
cap...
Els humans, o mirem els ulls o mirem un ull.
En fi, total, que una pregunta que es fa...
No, és que no es pot deixar passar, això.
Això ha estat una anècdota curiosa.
Sí, estava molt per davall, per sota del senyor Permanyer, que de vegades vostè toca aquest tema, però ho fa amb molt més art i molt més tacte que vostè.
Me apareció un comentario totalmente fuera de lugar, teniendo cuenta que hay un científico y que estamos hablando, me va a disculpar el doctor en nombre del equipo, pero a mí me ha parecido bastante fuera de lugar.
Gracias, Vane, gracias, porque es lo que anava a dir.
A ti, Montse, porque ya hemos hablado de esto varias veces. En fi.
Parlant de segons quins ulls s'ha d'anar amb més tacte.
Well, bé,
ho rematem? Senyor Permanyer, molt bé.
Només us volia explicar que una pregunta que es fan des dels temps de Darwin, els científics que es dediquen a l'evolució, és com s'ho van fer les balenes per anar a viure a l'aigua i seguir sent mamífers. I aleshores, ara, s'han estudiat fòssils, s'han proposat hipòtesis, i ara un equip d'investigadors d'Alemanya, d'un dels instituts Max Planck, ha aportat una resposta. I com ho han fet? Han agafat els genomes de 62 espècies de mamífers diferents, entre ells els cetacis, molts cetacis, també, per cert, els animals terrestres més emparentats amb les balenes. Sabeu quins són?
No.
Què ens diríeu?
Que sí,
los seres humanos.
Ben vist, doncs, els hipopòtams. Genèticament, per conducta... Sí, aquí ha estat bé.
Sí.
Per conducta, els éssers humans, per genètica, els hipopòtams. Són els cosins germans de les balenes.
Els passen bé. Molta estona a l'aigua, l'hipopòtam.
Pues no sé si té cap relació amb això. Però, en fi, també és una...
Sí, aquí es tracta de dir el primer que et passa pel cap, i si encertes bé...
Perdona, fan un munt de documentals.
Sí.
Fan un munt de documentals, i els hipopòtams sempre es veus, que treuen les orelles.
Estan al fang, si n'he vist jo un munt de...
Les orelles, treuen les orelles.
Tots estan al fang.
I
por lo gordo.
I tant pacífics que sembla.
Feia estona que no reia, feia estona que l'Adri estava aquí en silenci. Què passa?
Estava rient de lo que ha dicho la Cari. Dame un beso. Cari.
Fastigosos.
Han sigut més curt aquest, aquesta parella. Okay.
Per cert, els hipopòtams tan pacífics que semblen tan grossos són àgils i molt perillosos.
Diu que sí.
Maten més persones, moren més persones per atacs d'hipopòtam que per atacs de lleó.
Fixa't.
Els vaig veure a Àfrica, un munt d'hipopòtams de munts... Bueno, un fangar, perquè ell era un fangar, sí. I només es veien orelles i pets. Tiraven un munt de pets.
És curiós.
Tiraven un munt de ventositats. Okay. Hi havia unes bombolles allà. Sí, sí, de veritat. Ens ho va explicar el guia. Pets d'hipopòtam.
Bueno, doncs total, què han agafat?
Ningú ha agafat l'anècdota, eh? Veus que ningú...
A mi m'ha agradat, a mi m'ha semblat curiosa aquesta
anècdota. No, vaig pensar, mira, realment, aquí estem. Què més?
Continuo?
Sí, i tant. Sí.
Han agafat 62 espècies, han mirat els genomes, han mirat les diferències entre aquells que se'n van anar a viure al mar i aquells que es van quedar a la terra. Mm. I han identificat 85 gens que s'han desactivat en els animals que van a viure al mar, en els cetacis. Mm. I una petita mostra, només alguns són previsibles, per exemple, gens relacionats amb el creixement del pèl. Les balenes els han perdut.
Mm. Sí, esclar.
La balena amb pèl, no? Seria llet.
Gens relacionats amb la secreció de saliva. Sí. També els han perdut perquè no els fa falta. Ara, n'hi ha d'altres molt curiosos. Amb la melatonina. La melatonina és un compost que regula la son. doncs també ho tenen molt diferent que nosaltres, perquè les balenes no poden adormir-se completament. Ah, perquè
s'apaguen,
exactament, perquè necessiten sortir a la superfície a respirar. I llavors el que fan és que dormen primer un hemisferi del cervell, després l'altre hemisferi. Estan mig adormides. Mai s'adormen del tot. Sempre un primer un hemisferi, després l'altre. Llavors, el gen de la melatonina el tenen diferent que nosaltres. Una altra diferència, els pulmons. Les balenes necessiten anar molt endins, arribant a 2.000 metres de profunditat, els catxalots, per exemple. Allà hi ha molta pressió. Si seguissin tenint els pulmons plens d'aire com nosaltres, seria un problema perquè els tiraria cap amunt. Aleshores, tenen un mecanisme que els permet comprimir els pulmons per tenir menys flotabilitat. O un altre exemple, la coagulació de la sang. Els gens de coagulació de la sang estan molt alterats també perquè amb les altes pressions a les profunditats hi hauria més risc de formar coàguls i aleshores doncs, tenen un sistema de coagulació diferent que nosaltres. Per tant, aquesta pregunta que es fan els especialistes en evolució des del temps de Darwin, de què converteix una balena en una balena, doncs ara es pot contestar a partir de la genètica.
I més que les veus i penses, bueno, doncs tampoc té més, no? Vull dir, són allà, fent voltes amunt i avall, però goita, goita que amaguen, eh? Moby Dick, que es van passar un vaixell sencer.
Un gran escriptor, el Moby Dick. Un gran escriptor, el Moby Dick.
Dame un beso, Cari.
I sempre, eh? No li diu mai que no, eh? No li diu mai que no. És la setmana dels Premis Nobel. Ens queda per conèixer dilluns el d'Economia, tot i que l'altre dia Xavier Sala i Martín ja es va dir que si fos per ell aquest premi ja el podrien treure.
En tot cas, si li dona Nike, després segur que aniria.
En tot cas, un dels que més ha celebrat el Josep Corbella és el Nobel de Física a la investigació sobre els exoplanetes. Hem passat una setmana amb els exoplanetes.
Efectivament.
Exoplanetes amunt, exoplanetes avall. A La Vanguardia, atenció, van titular "Els exoplanetes guanyen per fi el Premi Nobel". Van titular així La Vanguardia.
Per fi.
Els exoplanetes guanyen per fi el Premi Nobel. Crec que llavors, no sé per què, aquest matí ens ho estem mirant i han tret el per fi. Potser no va generar tant entusiasme com la persona que ho va titular, però vaja, contents, no?, pels exoplanetes.
A veure, la història de la descoberta dels exoplanetes...
Qui va fer aquest titular?
El vaig fer jo, sí.
I per què et van treure el perfil?
No, també ho vaig treure jo. Unes hores més tard...
Perquè era molt simpàtic.
Anem a veure, la història de com treballem la informació dels Premis Nobel a La Vanguardia consisteix en que jo estic connectat a l'ordinador mirant en directe el que es fa, el que surt, el que s'anuncia... I en el moment que s'anuncia el més aviat possible ho hem de publicar perquè després, si alguna persona que no és l'actor habitual de La Vanguardia busca per Google Premi Nobel Física 2019, com abans publiquem per l'algoritme de
Google,
més probabilitats tenim d'estar entre els primers i, per tant, que llegeixin la nostra informació. Per tant, és important ser capaç de posar el titular adequat el més ràpid possible.
Sí. Aleshores,
jo estava escoltant en directe la retransmissió dels Nobel i a la que van dir els noms dels premiats, vaig dir, ja està, per fi, els exoplanetes, que és un premi molt esperat, i ara us explicaré per què. I al cap d'unes hores em va semblar... Aviam, hauria pogut deixar el per fi i seguir...
No, aquí ho vam celebrar, eh? Jo vaig dir, però... si el Josep Corbella ha dit per fi, ja seria una cosa, i deu ser importantíssima, que hi havia cava i tot, eh? Però a més l'obren quan hi ha les audiències, i es va obrir cava quan van donar premi als exoplanetes.
Però després va passar que el Premi Nobel aquest no només té exoplanetes, sinó que té una part de comprensió de l'evolució de l'univers. I em va semblar que el per fi exoplanetes era com incomplet. I vam posar un Premi Nobel, crec que, a l'evolució de l'univers i... No recordo.
Doncs jo vaig pensar...
Això no llama tant.
No, el per fi estava molt millor. Estava molt millor.
En fi. La pregunta, Tete, què és La Vanguardia? Una escuela?
Que és el diari d'aquí. Además, en la peluquería hemos estado toda la semana, nos ha hablado de otra cosa.
De los
exoplanetas.
No, sexoplanetas sí. Exoplanetas.
Bueno, eso, del próximo Centauri B, por ejemplo. ¿Próximo Centauri B?
Sí, próximo
pues
Centauri B.
Pues eso, todas las clientas iban locas. ¿Qué es esto del exoplaneta este que se ha descubierto?
¿Ah, sí?
Bueno, una masa mínima 1,3 veces mayor que la Tierra, chaval.
I el va descobrir el Guillem Anglada
Escudé,
gran buscador d'exoplanetes català.
Sí, senyor. Y eso fue lo más comentado de todo eso. Eso y lo de Gran Hermano VIP, el Kiko Jiménez de Gran Hermano VIP, que lo han echado.
Tiene impacto.
Con el 72,9% de los votos también. Sí. Por fin. Vale. Por fin. A eso era otro titular que deberían poner.
Quina barreja de temes tenen la perruqueria, no? Exoplanetes, bueno, i Gran Hermano VIP.
Es que no
Boges.
Daba... Loca. Boges. Loca con los exoplanetes.
Voleu saber per què vam titular?
Sí, per fi.
Vaig titular per fi.
Per fi.
Per fi us ho explico. La història de la descoberta dels exoplanetes, mireu, algun dia se'n farà una sèrie o una pel·lícula perquè ha estat com una mena de...
Jo et veig
de...
molt crescut amb aquest tema. Ara, no et precipitis. Mira,
deixa'm explicar.
No et precipitis.
I després m'ho dius. Va. Ha estat un drama que ha tingut emoció, ambició, enveges, traïcions i fins i tot una mica de sexe.
Ah,
o sigui, tots els ingredients que et fan falta per fer una gran obra narrativa. I que té un personatge central, que és un personatge shakespearià, que es diu Jeff Marcy. Jeff Marcy és un astrònom de Califòrnia que un dia, que estava passant una molt mala època al final dels anys 80, que havia estat estudiant estrelles, no en treia res, prenent una dutxa, que es va explicar ell que hi va estar dutxant-se molta estona, va decidir que dedicaria la seva carrera a buscar exoplanetes. Això mitjans dels anys 80. I va ser la riota dels seus col·legues, perquè en aquella època els planetes d'altres sistemes solars eren ciència-ficció. I ningú pensava que es poguessin
quan
detectar.
Quan estàs a la dutxa amb aigua calenta i de cop et salta la freda, jo també he tingut pensaments estranyíssims.
No, i ell va dir, jo per estar ensorrat, ja em dedicaré al que realment m'importa. Claro. Buscaré vida intel·ligent al
teu lloc. Y hay que seguir los sueños, pero... como dice en el espectáculo de Mago Pop.
I això és el que...
que nadie te diga...
que nadie te diga quién eres.
Quién eres.
No, que te diga búscate una cosa...
Tú. No és impossible.
Aleshores, aquest és Marcy... És una persona de caràcter ambiciós, és encantador, és molt bon comunicador, és una mica showman, i va tenir la gran sort que se li va associar un estudiant de doctorat que es deia Paul Butler, es diu Paul Butler, que era la seva antítesi. És un científic metòdic, rigorós, introvertit, i durant 2 anys aquesta parella professional científica d'astrònoms van estar depurant una tècnica per buscar exoplanetes. I quan ja la tenien a punt per trobar-ne, l'any 1995, surten 2 astrònoms suïssos i diuen, hem descobert el primer exoplaneta. Els van passar al davant per setmanes.
Sí.
Aquests suïssos eren una persona que es diu Michel Mayor, que era un sènior, i un estudiant de doctorat seu, que es diu Didier Queloz, que era una miqueta la versió suïssa dels americans. A partir d'aquell moment comença una competició entre el grup de Suïssa i el grup de Califòrnia, aviam qui fa més. I el grup de Califòrnia, molt actiu, molt ambiciós, comencen a descobrir exoplanetes a cabassos.
Bé, perquè no dejaron de soñar.
Exacte.
A pesar de que
y porque eran muy competitivos también.
A pesar que les dijeron, por ahí no... Sí. Ellos continuaron. Bueno, eso es lo que hay que sacar de todo esto. Vale.
I a partir d'aquell moment, al voltant de l'any 2000, ja estava clar que la descoberta dels exoplanetes mereixia un Premi Nobel perquè va obrir tot un camp nou de recerca, va transformar completament la visió del sistema solar de l'univers, que abans ens pensàvem que era l'únic que es coneixia.
Era huevo.
I ara se'n coneixen molts altres, i permet respondre la pregunta de com és de comú el sistema solar a l'univers. Però aquest Nobel tan merescut no els el podien donar. I per què no?
Per què no?
Perquè els estatuts del Premi Nobel diuen que el Nobel màxim es pot dividir entre 3 persones, i no 4. I eren 4, eren 2 a Suïssa i 2 als Estats Units. I això tots 4 ho sabien. Aquest problema numèric, els suïssos ho van portar sense problema o no se n'ha conegut, però a la banda dels americans, entre Paul Butler i Jeff Marcy, va crear problemes, perquè, com que Jeff Marcy precisament era tan bon comunicador, era el que sortia a tot arreu, Paul Butler es va començar a sentir marginat. I tot va esclatar a l'any 2005, quan un filantropa, si vol en català, de Hong Kong, va donar un premi $1 milió pels buscadors d'exoplanetes. I el va dividir entre Michel Mayor i Jeff Marcy, els 2 caps de l'equip. Però Jeff Marcy va anar a recollir el premi i no li va dir al Paul Butler. I el Paul Butler va dir, fins aquí, me'n vaig, trenquem la nostra associació, es van barallar, des d'aleshores no es parlen, fins al punt que no poden estar a la mateixa habitació, i això va tenir un impacte perquè els projectes de recerca conjunts que tenien van quedar aturats, i en aquell moment què ha de fer el Comitè Nobel? Màxim 3, són 4, 2 d'ells no poden parlar-se entre ells, què fem amb aquest premi? I això va anar ajornant el premi, fins que l'any 2015 va passar que el senyor Marcy, aquest heroi shakespearià, va ser condemnat.
Fixa't.
Va ser condemnat per assetjament sexual. El van fer fora de la Universitat de Berkeley, on treballava, i, en fi, li van acabar pràcticament amb la seva carrera científica. I ara que les aigües s'han calmat, finalment l'Acadèmia Sueca ha decidit donar el premi a...
Per fi.
Als suïssos. A Michel Mayor i a Didier Queloz. I el tercer que poden...
Aquests van ser els primers.
Van ser els primers, sí. No, i això també és un motiu per defensar-ho. I el tercer, doncs, per omplir la plaça vacant, han agafat un altre... en aquest cas Cosmola, un dels estudis de l'univers, que ha contribuït a comprendre l'expansió.
Molt bé, sí senyor. Ha quedat entès el perfil. Molt bé, molt bé.
Per molt que estudis l'univers, segueixes amb els problemes de la Terra.
Dale. Josep, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
Adéu-siau.
Adéu.